Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Continua el pim-pam-pum, nova càrrega de Florentino Pérez contra el Barça pel cas Negreira. Té raó Florentino quan diu que no és normal que el Barça li pagués durant tants anys al número 2 del Comitè Tècnic d'Àrbitres. Tots volem saber per què. Costa de creure que va ser pels informes. No hi ha cap prova que fos per comprar àrbitres. Una altra cosa és a on van anar a parar tots aquests diners que van sortir del club durant tants anys. A Florentino, això també és evident, li convé estirar el xiclet perquè es parli menys de la situació del seu equip i després sobta molt el canvi radical de discurs. Fa un any el Barça era un club amigo i després que Laporta s'hagi baixat de la Superliga, ja Florentino ara sí, va amb tot contra el Barça. Atenció que Laporta acaba de contestar. Ha tornat a parlar de barcelonitis, però en aquest cas, aguda. De seguida l'escoltem. Chesney o Ter Stegen és l'entretingut debat de la prèvia del Guadalajara-Barça d'aquesta nit de Copa del Rei. Hansi Flick no va voler desvetllar la incògnita ahir i haurem d'esperar a una hora i quart abans que comenci el partit per saber qui juga. A saber-ho oficialment, perquè tot apunta a que el porter aquesta nit al camp del Guadalajara serà Chesney. La millor manera de deixar-li clar a Ter Stegen que el millor serà que es busqui equip al mercat d'hivern perquè pugui tenir minuts i jugar al Mundial serà deixar-lo a la banqueta aquesta nit. Que vegi que el número 1 és Joan Garcia i que el 2 és Chesney, com a mínim, fins que es tanqui al mercat d'hivern. El Barça no vol un conflicte amb el primer capità, que és un gran professional, que ha donat un gran rendiment i que va diferir contracte quan va fer falta, però la decisió que Flick prendrà aquesta nit és més una decisió de club, fins i tot que esportiva. El Barça juga aquesta nit a Guadalajara el seu partit de setzens de final de la Copa del Rei a l'estadi Pedro Escartín. El Guadalajara en zona de descens al grup 1 de la Primera Federació. Ve de perdre aquest passat cap de setmana contra el Real Madrid Castilla per 3 gols a 1. En teoria no hauria de ser un problema pel Barça, encara que aquestes primeres rondes de la Copa del Rei sempre tenen el seu perill. Hansi Flick s'ha emportat a tots els disponibles. Tot apunta que Chesney serà el porter. Veurem fins a quin punt carrega l'11 de rotacions. Recordem que el Barça té les baixes d'Olmo, Gavi i Araujo. La cita a les 9 de la nit. A la Copa avui també tenim a les 7 el Depor Mallorca i també a les 7 a l'Eibar Elche. A partir de les 9, a més del Barça, juguen l'Sporting València i l'Eldense Real Societat. L'espanyol, el Quique Iglesias, ens explicarà que Antonio Roca vol sortir, que té una proposta de Las Palmas, el Las Palmas de Luis García, i està interessat, però de moment Manolo González no vol baixes al mercat d'hivern. El Barça femení viatja cap a París per jugar demà contra el París. És l'últim partit de la primera fase de la Champions femenina. En bàsquet, juga el Barça, avui partit d'Eurolliga aquesta nit, també contra el París allà. També avui té partit el Barça d'handbol, partit de Lliga Sobal a la pista del Torrelavega. I hem sabut aquest matí que Carlos Alcaraz ha confirmat la seva presència a la propera edició del Godó, que es disputarà enguany de l'11 al 19 d'abril, una mica abans aquest any. Avui comentarem la jugada amb el Tomàs Guasch i el Joaquín Luna i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem si li veieu perill al partit d'aquesta nit. Esteu votant que sí al 40%, diu-n'hi-do, que no al 60%. En clau espanyol us preguntem qui hauria de sortir al mercat d'hivern. Us donem tres opcions, Antonio Roca, Jofre o Coleoxo. Voteu per Antonio Roca al 23%, per Jofre només l'11%, la majoria al 66% per Coleoxo. I en clau Girona us preguntem si creieu que la baixa d'Unaji serà determinant o no té per què. Creieu que serà determinant la immensíssima majoria, el 87%, que no té per què el 13% dels que esteu votant. L'Héctor García està al control de so, l'Edu Adi a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en muévetepordias.com y contrata.
Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa. Un buen jamón de cebo ibérico, un exquisito rape o un delicioso panetone se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
Totes les ganes del món. Aquí arrenca l'Esportscope d'avui dimarts, quan passen 10 minuts de les 3 de la tarda. Un dimarts de Copa del Rei pel Barça, que juga aquesta nit al camp del Guadalajara, 16ens de final. De seguida la prèvia esportiva d'aquest partit, però és que abans que res hem d'escoltar el president del Barça, Joan Laporta, perquè fa res, 10 minuts abans de començar el dinar de directives allà a Guadalajara, Joan Laporta està acompanyant l'expedició del Barça allà, acaba de contestar-li Joan Laporta a Florentino Pérez. Això és el que acaba de dir fa 10 minuts el president del Barça a l'arribada al dinar de directives a Guadalajara.
Es barcelonitis aguda lo que tienen, y esto pues a nosotros ya nos va bien, ya nos va bien, porque quiere decir que están más preocupados de nosotros que de lo que realmente se han de preocupar. Quizás también va por ahí. Pero en cualquier caso, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando como lo estamos haciendo, y estas cosas no nos afectan. Lo que pasa que sí que si se ha cambiado el discurso, posiblemente será porque igual hace un año había ciertas coincidencias en algunos proyectos, y ahora pues a la vista de que este proyecto no ha fructificado, no ha cuajado, nosotros pues tenemos un posicionamiento de llegar a un acuerdo con UEFA, y la verdad es que creo que es lo mejor para el fútbol, y lo que buscamos en el Barça es la paz en el fútbol europeo. Otros parece ser que no, En cualquier caso, insisto, que sigan hablando constantemente del Barça desde la capital, en concreto desde nuestro eterno rival, pues bueno, pues ya va bien. En barcelonitis aguda yo no puedo hacer nada más.
Barcelonitis aguda. Aquesta vegada no ha trigat ni 24 hores Joan Laporta en contestar a Florentino Pérez. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Recordem el que va dir Florentino en aquest nou atac al Barça pel cas Negreira durant la Copa de Nadal ahir amb els mitjans. De fet, Florentino va atacar al Barça, no només al Barça, també a la Lliga i a la Federació.
I als àrbitres. El cas Negreira, la Lliga, la Federació. El president del Real Madrid va tornar a carregar després del penal no xiulat a Vinícius, a Vitoria, i va ser molt dur en el dinar de Nadal del conjunt blanc amb els mitjans de comunicació. Florentino va demanar justícia en el cas Negreira, no entén la passivitat de la Lliga i de la Federació Espanyola, a més d'indicar que és el problema més greu que té el futbol a dia d'avui. És només un minut dels 5 que va durar el discurs, segurament dels més durs, del president blanc, denunciant el que, segons ell, han estat favors arbitrals en les últimes dues dècades.
Sin duda, el caso Negreira es el problema más grave que tiene el fútbol a día de hoy, incluso a nivel internacional. Tal y como se ha publicado estos días, hoy sabemos que se han pagado más de 8 millones de euros por informes técnicos sobre árbitros, los informes más caros del mundo, y que encima nunca fueron conocidos por los propios entrenadores, que eran los destinatarios de esos informes. Es del todo incomprensible que las instituciones de fútbol hayan dejado solo al Real Madrid en esta lucha. ¿Cómo es posible que en el caso penal seamos los únicos que luchamos para que se haga justicia? ¿Cómo es posible que el presidente de los árbitros nos pida que lo olvidemos y que pasemos página? Pero ¿cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol en el mundo? No lo haremos nunca.
A partir d'aquí, les reaccions. Per un costat, el president de la Lliga, Javier Tebas, no va tardar en contestar, primer en un tuit a xarxes i després al podcast de Marc Vidal, Mission 2050. Tebas defensa que la Lliga respecta els processos, actua quan toca i, el més important, justifica la indignació del Real Madrid com a teatre.
El presidente del Real Madrid no se entera de la misa a la mitad de este tema, porque lo ha dicho porque ayer hubo un interrogatorio al presidente Laporta y la Liga en su turno hizo una pregunta. O sea, todo es un teatro, una falacia, y yo he sido el que públicamente he dicho que ahí hay corrupción deportiva, pero no la que pretende Real Madrid, un victimismo que ahora mismo no le pita el penalti de ayer por Negreira. Es que es una cosa. La estrategia que tiene Florentino Pérez, porque yo soy madridista hibernado, además. Hibernado, ahora estoy hibernado. Pero soy madridista. Pero él no quiere que la Liga funcione, porque él lo que quiere, para sus proyectos, quiere una liga débil. Si aquí hay una liga débil, entonces tendrá sentido sus proyectos.
Madridista y Bernau, ya está, sí, en aquest terme. Sí, algún día terme sortirà de la cova.
A partir d'aquí, unes paraules que també han recollit el president de la Federació Espanyola, Rafael Luzán, durant l'assemblea a les Roces. Va defensar que l'arbitratge espanyol està al top 5 mundial i surt en defensa dels seus, després de tot el soroll que perjudica el futbol espanyol.
Yo creo que es bueno también que traslademos a los equipos que llega la hora de que quizá pues habría que buscar otra excusa, ¿no? Somos en este momento lo que es el arbitraje español, está en el top 5 a nivel mundial. Para que el arbitraje mejore necesitamos que los clubes nos ayuden. Sin la ayuda de los clubes es imposible, porque aunque haya un buen arbitraje, con el barullo de uno criticando el otro tal, lo único que queda es ruido.
L'última en sortir en aquest teatre, comunicat llarg aquest matí dels àrbitres, molt llarg contra Florentino. El sindicat defensa que el seu estament no forma part de ninguna trama i no pot ser utilitzat com a excusa per justificar els resultats esportius.
Abans de la pausa, un parell de documents més, perquè per contrastar, acabem de sentir el que va dir ahir Florentino Pérez, i volia que sentíssiu també el que deia Florentino Pérez fa un any a l'assemblea del Real Madrid, quan els socis del Madrid li reclamaven que havia de ser més dur amb el Barça i amb el cas Negreira. Florentino Pérez deia això.
Pues yo es que no puedo decir nada, no me voy a enfadar con el Barça. El Barça, si nos abstraemos de los rifirrafes estos que llevan todos los domingos y los forofos y tal, el Barça y el Madrid se tienen que ayudar, se lo digo con toda sinceridad. Somos, yo creo que el primer club del mundo es el Madrid, pero el Barça está entre los grandes. Y el clásico y la historia y todo, pues digamos nosotros desde la tranquilidad que no da el partido, tenemos que pensar que es un club que está entre los más grandes del mundo. Luego, pues, ¿por qué no vamos a parar? Porque un señor diga una cosa, pues oiga, que...
El canvi de discurs és increïble en un any, només. Fa un any el cas Negreira ja feia molt de temps que havia esclatat. Fa un any havia de ser amic del Barça i ara el cas Negreira és l'escàndol més gran de la història del futbol. Laporta acaba de donar la clau, l'hem escoltat fa uns minuts, aquí el que ha canviat és la postura del Barça respecte a la Superliga. El document que ens queda abans de la pausa de Xavi Alonso, avui en la prèvia del partit de demà de Copa del Real Madrid, li han preguntat pel tema, ha dit això.
Que compartimos y la postura del club, del presidente, yo creo que la compartimos y la defendemos. Y lo más importante es que por el bien del fútbol se sepa la verdad de qué es lo que ha habido.
¿Se puede defender a los árbitros españoles en estos momentos? ¿Tú puedes mandarles un mensaje y decir tranquilos que no vamos contra vosotros?
Yo creo que es legítimo que cada uno defienda sus intereses, ¿no? Y que cuando uno se sienta perjudicado, pues que alce la voz, y nosotros hacemos exactamente eso.
No sé si usted cree que los títulos que ganó el Barcelona en esa época están manchados, incluso si se puede llegar a decir que la competición está manchada.
No, hasta ahí no voy a entrar.
Xavi Alonso, no hem acabat amb el tema, després el seguirem comentant al debat, avui amb el Tomàs Guas i el Joaquín Luna. Passen 18 minuts de les 3 de la tarda, després de la pausa parlem a nivell esportiu del Guadalajara-Barça de Copa d'aquesta nit.
Pero vos estás loco, 350 millones por un fichaje, tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes. Citroën. Consulta citroen.es.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Anem amb la prèvia del partit d'aquest Guadalajara-Barça, 700 de final de la Copa del Rei, aquesta nit al Pedro Escartín de Guadalajara, a partir de les 9 de la nit. Saludo l'Helena Condis. Hola, Condis, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Així que, Chesney o Ter Stegen, avui?
Chesney, ahir ja ens deien des del vestidor que el més probable és que Tec fos el porter titular avui en Copa del Rei, i les informacions que tenim avui també ens reafirmen que serà l'escollit, tot i que Flick no va voler anunciar públicament, la decisió està presa. L'entrenador valora molt el seu paper la temporada passada, on Chesney surt també la fotografia dels tres títols, i sobretot també valora molt la seva actitud amb l'equip i dins del vestidor. És un d'aquells futbolistes que té experiència que suma amb els seus companys. Aquest any recordem que Chesney ha jugat 9 partits en absència de Joan Garcia, ha encaixat 17 gols en aquests 9 enfrontaments. Per tant, avui el Pedro Escartín a la banqueta, veurem a Joan Garcia perquè descansarà, no disputarà ni un minut, i també hi serà Ter Stegen. Ja explicava ahir Flick que ha parlat amb el porter alemany, ja sap Ter Stegen per boca de Flick que el seu rol a l'equip serà doncs residual, que serà el tercer porter, però de Ter Stegen de moment una mica la línia del que ens deien des del seu entorn és que no tira la tovallola, que té contracte fins al 2028, que després de més de 4 mesos de baixa d'operar-se de l'esquena ha superat aquests problemes de lumbàlgia i que ell està i se sent al 100% i que creu que potser encara pot tenir alguna oportunitat. A més, no vol perdre ni el seu contracte ni tampoc pensa per donar diners perquè ha ajudat molt econòmicament al Barça quan se li ha demanat. La situació és que ja veurem què passa en el mercat d'hivern, però la postura de Ter Stegen ara és aquesta i diu que si al Barça arriben ofertes, si a les oficines del club arriben ofertes, les pot escoltar. Sí, clar, les pot escoltar, però en cap cas anirà a una lliga menor o a un projecte que sigui poc atractiu.
Molt bé. Escolta, la decisió d'avui, que és esportiva, entre cometes, perquè la pren Flick, però al final també, com dius, és una decisió de club, perquè si li volen deixar claríssim a Ter Stegen que si vol jugar la segona meitat de la temporada haurà de buscar-se un equip, doncs tots els camins portaven a Chesney de cara al partit d'aquesta nit, no?
Sí, és una arma de pressió, no? És una estratègia més del club per deixar-li clar a Ter Stegen que no serà ni el segon porter que passa per davant Chesney, a qui, recordem, va fitxar el Barça la temporada passada quan es va lesionar de gravetat al genoll el porter alemany. Això ja s'ho podia esperar, eh? Ter Stegen no li ve de nou. Recordaràs l'episodi de l'estiu, que fins i tot li van obrir un expedient disciplinari perquè no va voler enviar el seu comunicat de baixa a la comissió mèdica de la Lliga, li van retirar el bracet de capità, després aquell episodi de la porta anant a casa de Ter Stegen, finalment doncs, van signar la pau, la treva, i 48 hores després va recuperar els galons i va tornar a ser el primer capità, però ve de lluny, el club no li va agradar aquesta actitud de Ter Stegen i evidentment també té una fitxa molt alta que li aniria bé al Barça doncs, a descarregar una mica per tenir fair play. Recordem que ara no està a la regla de l'1-1. El que passa que quan tu preguntes directament, de fet tu hi eres, Joan, al dinar de Nadal del Barça i li preguntes directament a la porta què passarà amb Ter Stegen, el discurs és el mateix que el que donava ahir Hansi Flick, és decisió del porter alemany decidir què vol fer amb el seu futur i si es queda o se'n va en aquest mercat d'hivern. Ho respectarem i respectarem el seu contracte, però a jutjar pels fets sembla doncs que el club l'emputxi una mica i el convidi a buscar-se una sortida en aquest mercat d'hivern.
Sí, sí, molt bé. Llista de convocats l'hem conegut aquest matí, Helena. S'emporta tots els disponibles, Hansi Flick, el que passa és que després entenc que farà una alineació amb els menys habituals, segurament, no? Una barreja, no sé.
D'entrada a la convocatòria veiem que es pren molt seriosament la Copa del Rei, perquè a més a l'expedició també hi ha anat Laporta, encapçalat doncs, a aquesta expedició, on hi són tots els futbolistes disponibles que té Hansi Flick. Ja deia ahir que han de treure actitud i motivació per defensar el títol. Són vigents campions de la Copa del Rei. Els únics que s'han quedat a Barcelona són Olmo, Araujo i Gavi. Han viatjat fins i tot Joan Garcia, ja va anunciar Flick ahir que avui descansaria, i Lewandowski, que té molèsties i el més probable és que no disputi ni un minut del filial. Només hi van tres. Jofre Torrent, que l'hem vist participant en tres partits des de la banqueta, Dro, que ha jugat gairebé 300 minuts amb el primer equip, i Tomi Márquez, que és l'únic que queda per debutar dels suplents habituals del Barça Atlètic. Segurament avui tindrà l'oportunitat en aquest partit a Guadalajara.
Val la pena fer una Loto Flick o és molt complicat avui?
És complicat, però sempre val la pena i sempre ens ho juguem, no, Joan? No, vull dir, al final s'ha de provar. Chesney en porteria, en defensa Koundé, Cubarsí, Christensen i Jofre Torrents. Al mig del camp podrien estar en paral·lel els dos Marcs, Marc Casado i Marc Bernal. A la mitja punta Fermín i a la davantera Rooney, Rashford i Dro.
Sona bastant bé. A veure què passa avui a Guadalajara. Condis, gràcies, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé. L'any passat recordem que el partit de setzens de final de la Copa del Rei, el Barça s'ho va prendre també molt seriosament, amb Hansi Flick a la banqueta, i van guanyar 0-4 a Barbastro amb dos gols de Lewandowski, un d'Eric i un altre de Pablo Torre.
A veure com va avui. Gràcies, Helena.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda, 3:25. Tinc al telèfon a l'Iñaki Blanco, que és el vicepresident de la penya blaurana de Guadalajara, Badia Productions. Iñaki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Iñaki? Día bonito, ¿eh, Iñaki?
Bueno, imagínate. Este es el 22 de diciembre y que te toque la lotería, pues lo mismo.
Habéis estado con el presidente esta mañana, ¿no? Con Laporta, ¿no?
Sí, hemos estado ahí en un acto de un protocolo con ellos y la verdad es que, bueno, han estado geniales, son súper cercanos y bueno, pues la ilusión que les dan a los peñistas que hemos podido venir, pues te puedes imaginar. No siempre tienes al presidente de tu equipo en...
Claro.
En tu ciudad.
Claro. ¿Qué mensajes ha dado? ¿Qué ha dicho que ha venido a decir, presidente?
Pues sobre todo darle enhorabuena a Hércules aquí a 500 kilómetros, ¿no?, de Barcelona y saber que Madrid está ahí al lado y bueno, pues que mantener el orgullo culé. Además, bueno, somos una peña muy viajera. Ellos saben que somos una peña que viajamos mucho y solemos ir a mogollón de sitios. Pues bueno, que su agradecimiento y demás, pues por todo el apoyo que damos al club.
¿Alguna referencia a Florentino o no en el discurso? Que a veces el presidente...
Casi él no quería. Casi le hemos tenido que decir, oye,
¿qué pasa con
que esté la madriditis, va a madriditis aguda, a lo mejor hay que contestarle. O sea, que se está poniendo un poco pesado, pero bueno, ellos saben, ¿no? Al final tienen mucha gente alrededor, saben lo que tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer y ya está. Nosotros sabemos aquí lo que hay y sabemos que van a sacar cuando no les van bien las cosas, pues tratan de sacar cualquier historia para desviar la atención y ya está.
Muy bien. ¿Cuántos sois en la peña, Iñaki? ¿Cuántos sois?
Pues somos 90 peñistas.
90, ¿eh? ¿Vais todos al campo hoy o qué?
Pues bajaremos muchísimos porque sí que somos muchos abonados del WADA, por otro lado,
¿sí?
y muchos han conseguido también entradas con las supletorias que han puesto y pusieron a la venta. Sí, también, sí que a lo mejor 30, 35, 40 por ahí sí que bajaremos.
Muy bien. Oye, el Guadalajara ha hecho un tuit ahí, palanca octavos, ¿eh? Un poco jugando con el tema de las palancas, ¿eh? Bueno, nos lo tomamos a broma un poco, ¿no, Iñaki, o qué?
Sí, sí. Las redes sociales del club son muy cachondos.
Sí, sí, sí.
Son muy cachondos. La he visto y me ha hecho un mogollón de gracia, la verdad.
Bueno, oye, el equipo, tú que ves los partidos del Guadalajara, también está mal este año. Está ahí en descenso en primera federación, ¿eh?
Bueno, sí es verdad que bueno, andamos en la parte baja, pero el equipo en sí cuando ha tenido toda la plantilla, es que ahora ha tenido un bache con unos cuantos lesionados y sí que lo notamos. A ver, al final somos una plantilla que aunque tiene muchos jugadores, pues claro, cuando los fijos fallan, pues se nota. Pero nosotros estamos súper ilusionados con que se pueda mantener, porque cuando juegan al fútbol, hacen muy buen fútbol, ¿eh? O sea, que nos gusta disfrutar. El año pasado disfrutábamos horrores con el Guadalajara, y han mantenido el bloque y tratan de hacer el mismo trabajo cuando, ya te digo, cuando está sobre todo la plantilla sin lesiones y demás, suelen hacer buen fútbol.
O sea, el Barça que se lo tome en serio hoy, ¿no, Iñaki?
Sí. Que No es, todos los partidos se los tienen que tomar en serio, independientemente de con el equipo que te toque, la categoría que te toque y demás, porque todos los equipos se merecen ser respetados cuando estés en el campo, independientemente de la categoría que tengas.
Sí, muy bien.
Pero que sí, que lo tomen en serio, que lo tomen en serio.
¿El césped qué tal está? ¿Qué tal está?
Pues bien, el escartín, la verdad es que vamos a tener buen césped. Yo creo que, bueno, si no lo estropea mucho la lluvia, deberemos de tener buen césped.
Muy bien. Bueno, Iñaki, he visto que cuando eres culé, evidentemente, pero he visto que cuando hablas del Guadalajara hablas también en primera persona. Por tanto, bueno, hoy es un partido un poco, ¿no? Corazón dividido un poco, ¿no? ¿O lo tenemos claro?
Bueno, lo digo en todas las entrevistas. Soy de los que voy a celebrar todos los goles. Si hay 21 goles, los voy a disfrutar horrores. Pero que en el resultado final gane el Barça.
Que gane el Barça. Muy bien. Bueno, Iñaki Blanco, te habrán hecho mil veces la broma, ¿no? Culé y Blanco de apellido.
Bueno, se acaba pronto en cuanto ven que tengo no sé cuántas camisetas, no sé cuántos pins, no sé cuánto todo del Barça en mi casa, o sea que se acaba pronto lo del apellido.
Muy bien. Iñaki, oye, un placer. Gracias por atendernos, a disfrutar del día, que vaya todo bien, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y nada, lo dicho, visca Barça.
Adiós, Iñaki, gracias. Aro Oliveros, agafa la seva cámara y dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Avui en tren cap a Guadalajara. Camp Municipal Pedro Escartina aquesta nit, dijous 30 de juny de 2005, actuació estel·lar al mateix Pedro Escartín, al mateix camp d'Elton John, davant de 5.000 espectadors. Segons les cròniques del dia següent, va començar el seu concert abans de l'horari previst. Va començar sense massa força, però va acabar posant-se a la butxaca al públic, espectacular amb el piano. Aquella temporada, 2004-2005, entrenava el Barça Frank Rijkaard, primera temporada de Messi, i el Barça va guanyar la Lliga. Llavors, el 30 de juny de 2005, hi havia febre a Guadalajara i als seus voltants per veure en directe Elton John. Avui, al mateix escenari, hi ha febre per veure Pedri, a Yamal, a Rafinha, no sé si jugant o escalfant al camp, però almenys Hansi Flick s'emporta tota la plantilla disponible. És un lloc apropiat per apropar-se als aficionats que mai han estat ben de prop, que mai han vist de prop els jugadors d'aquesta categoria. Bé farien els jugadors del Barça en apropar-se als aficionats en arribar a l'hotel i signar autògrafs i permetre que es facin selfies. Flick els hi hauria d'obligar. Aquella temporada el Barça va ser campió de Lliga, com he dit abans, 84 punts, 80 al Real Madrid, Pichichi, Forlán, Zamora, Víctor Valdés, i atenció, l'Espanyol de l'Otina va acabar aquella temporada cinquè. Abans d'ahir, 2005, Elton John tocant el piano al Pedro Escartín. Avui al Barça, espero que no desafini, tocant el violí.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:32 abans del debat, Ola Gil.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Xavi Alonso, al marge del tema dels àrbitres i de Negreira, ha dit alguna cosa?
Dues coses o dos ítems interessants. El primer, sobre la seva situació personal. Se la juga partit a partit, res no ha canviat.
Después de victoria, el club le ha transmitido tranquilidad en su puesto, al menos hasta la Supercopa de España. Gracias.
La situación antes y después sigue siendo la misma. Confianza constante, respeto, de ambición, de querer mejorar.
Preguntarte cuánto estás disfrutando y cuánto estás sufriendo de esta etapa en el banquillo del Madrid.
El cargo te hace tener que saber qué es lo que te toca en cada momento, ¿no? Es un orgullo, lo dije el primer día y sigue siendo la sensación mía de poder estar aquí, de poder disfrutar y de querer mejorar también.
Lo que sí ha cambiado, la seva relación amb els seus futbolistas.
Es tu interpretación. Nosotros desde dentro siempre hemos peleado por los mismos objetivos. Sabemos que hay momentos buenos, momentos no tan buenos, y que la unidad es fundamental, ¿no?
Yo te quiero preguntar, ¿de qué forma te has tenido que adaptar tú al vestuario en todo este tiempo? Gracias.
El Xavi que llegó, pues el, no sé, ¿cuándo fue ya? En julio, en mayo, pero cuando... En junio, ¿vale? En junio. Al de ahora, pues no es el mismo. No somos fotos fijas, sino que vamos evolucionando. Y lo interesante es que sea para bien, ¿no?
Se li fa llarg, eh? Brahim, Copa d'Àfrica, Ceballos, gastroenteritis, Mastantuono. Recordem, ocupa fitxa del filial. Un problema de cara a posar jugadors a la cantera demà.
De seguida el debat, abans unes olivetes.
Aquest Nadal tasta el nou Olimole.
El guacamole hecho de aceituna como ninguna.
La Española, una Navidad como ninguna.
Sabeu que la Fórmula 1 aterrarà al centre de Barcelona del 15 al 22 de juny? El Fórmula 1 Fan Festival portarà la diversió del circuit a Plaça Catalunya, amb un fan village ple d'activitats per grans i petits, concerts, esport, cultura, gastronomia. Reserva ara la teva entrada pel Fan Village a circuit.cat. Vinga, obrim el debat quan passen 35 minuts de les 3 de la tarda amb el Tomàs Guasch. Hola, Tomàs, bona tarda.
Bona tarda, querido.
Bona tarda, què tal, tot bé?
estic al mercat del Ninot.
Home!
Gran puesto, gran puesto.
Gran puesto, sí senyor, el conec, el
sí,
conec.
Senyor, sí.
Sí, sí, sí.
Jo soc un gran aficionat, li deia el Badia, als mercats.
Home.
I això em posa molt cachondo.
Però estàs dinant allà, no?
Sí, magnífic, unes carnes extraordinàries. Bueno, això de Barcelona és fantàstic.
Sí, sí, els mercats es menja molt bé perquè tenen sí. molt bon producte i...
Hombre!
I sí, sí, no falles, no falles. Saludo al Joaquín Luna. Hola, Joaquín, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Joaquín, també ets aficionat a de tant en tant dinar als mercats o què, o no?
Absolutament. Mira, sí, això em recorda també la visita ahir dels Reis a l'Hospitalet.
Sí, senyor.
Que hi ha una frase del rei de que les ciutats s'han de conèixer a través dels seus mercats. I jo que sí, aquest cap de setmana vaig estar a Palermo, no te digo, no?
Ah.
Els mercats de Palermo, ah. italians, no? Eh? Sí, sí. Fantàstics.
Molt bé, eh? Molt bé. Sí, sí, són molt dels mercats. I dels bars de mercats, jo molt també. En fi, Tomàs, nou capítol del pim-pam-pum Florentino Laporta. Florentino dispara ahir, Laporta contesta aquest matí una altra vegada.
Sí, vam viure uns anys de calma, un temps de calma, i bueno, pues ara sembla que això es va trencar. A mi, jo, el sens que porta el Florentino amb això, refiar-se de Laporta, ara sembla que és una cosa d'un parvenir que no ho és, no? Perquè ell farà el que li sembla que ha de fer i ja està, pues, una vegada es per bé, altres per malament. Avui Superliga, demà no, no sé què, bueno, ara ve aquesta batalla, suposo que excitada per la pista de l'altre dia, la presència d'aquests posant, que si los informes no los conocías, pues sí que los conozco, bueno, s'acabó la paz.
Sí, sí, s'ha acabat la pau, Joaquín. Hi ha hagut una relació interessada els últims temps amb el tema de la Superliga i és evident que quan s'ha trencat això doncs es desfermen les hostilitats, no?
Sí, el que passa és que a mi em sembla que hi ha una mica de boxa de davant del mirall. És a dir, no nos vamos a pegar, ens necessitem els dos, a tots dos ara els hi va molt bé aquest discurs, l'anticulé, l'antimerengue, els hi va molt bé els dos presidents i la gent també li agrada, per tant jo crec que... Però no prendrem mal, eh?
Ja, sí, sí. És veritat, Tomàs, que el discurs de Florentino per la seva parròquia li va bé i quan Laporta contesta i parla de Barcelonitos i tal, de cara a la seva parròquia, sense oblidar que hi ha eleccions a final de temporada, també li va bé, no?
Home, és que això no té solució, Joan. A veure, aquí hi ha dos faccions. Una, que diu, tastada amb amics meus barcelonistes molts. Home, no està bé. No va estar bé, això no està bé,
home.
Però això no ha influït en cap resultat.
Sí.
L'altra part contratante, esto es una corrupció que no se pot aguantar. Mm. I això no té manera de posar-se d'acord.
Sí.
Amb lo fonamental sí que està tothom d'acord, i que, escolti, pagar amb el número 2 dels àrbitres, pues no és normal.
Normal
pues,
no, però... no, jo amb això li dono la raó a Florentino. Normal no és. Normal no és.
Ara bé, tot el que sigui Madrid-Barça, pues, bueno, vostè diu blanc, jo diré negre.
Sí.
I endavant, i el que tu dius, les parròquies encantades.
Sí. Joaquín, normal no és, el que passa és que hem d'aclarir, no. Que jo tinc moltes ganes de saber-ho també, per què es van pagar tants diners durant tant de temps. Jo crec que per comprar àrbitres no va ser, probablement estarem davant d'un cas de no ho sé, si s'arribarà a demostrar algun dia o no d'administració deslleial, segurament. No sé.
És que és un cas que, si un aplica una mínima lògica i quan escoltes que els entrenadors del Barça de l'època diuen que ells no rebien, no recordaven aquests informes, està clar que ningú paga tant gratis, ningú. I, per tant, aquí hi ha una d'aquestes coses típiques del futbol, que és la màgia sobre els diners. De cop i volta, aquests diners, algú sí se'ls ha cobrat i no té lògica que el club pagués tant per aquests informes, de la mateixa manera que quan tu tenies un equip tan bo com el que va tenir el Barça aquells anys aquests del Negreira, doncs bueno, te n'adones que tampoc els àrbits et fan guanyar títols. Ara és molt estrany, vull dir, és aquí hi ha una pistola en fum, no? Vull dir, algú ha disparat, no?
Sí. Sobta també, Tomàs, això sobta molt el canvi de discurs de Florentino, que ara posàvem el tall de fa un any, que no, con el Barça tenemos que ser amigos i tal, i clar, ara com ha passat el tema de la Superliga, doncs ara de sobte hi ha batalla.
No, i que el primer que li presenta banqueros i gent del negoci a la porta per aquesta ruïna del Barça que existeix, aquesta deuda de renta, sí.
Sí.
Llavors, jo sí que crec que ell creu al Florentino, me refereixo, de dir, oiga, amb aquests hem d'anar bé, perquè això són les dues peces mestres del futbol espanyol. I que ell creu, ell no crec que sigui un antibarcelonista farotxa, a veure si ens entenem. Oiga, hay que hacerse el loco, bueno, ja en parlarem i tal. Però clar, dintre de tot aquest merder té mala solució, perquè això no, al poble no el poses d'acord. I el Joaquín diu, cara, que són els entrenadors, diuen això, diu, bueno, escolta, jo a mi el que em tot assumpte, a mi el que em, com et diré jo, tinc curiositat i m'agradaria saber a on estan els calés.
Sí, sí, això és el que ens agradaria saber a tots, sí, sí.
Clar,
jo crec que el soci del Barça és el primer interessat en saber-ho, això.
Clar, perquè ens han dit que el senyor Negreira anava a treure calés als bancs. Mm. Llavors diu, ¿esto cómo va? Jo sé perfectament que hi ha una casa que havien diners de 500 futurs al congelador, rei, embolicats, que jo vaig preguntar, ¿y esto aguanta? I diu, sí, tienen vueltos y están. Llavors diu, escolti, una cosa, i els calés on estan? Perquè, escolti, vostè haurà pagat a l'àrbitre, al línier, a ningú, al que manava, al que feia les designacions. Molt bé, 8 i pico de milions d'euros, coi, és la pasta, això, eh? A on estan els calés, no ho sabem.
Sí, sí. Això és el que esperem tots saber algun dia. Deixeu-me fer una última pregunta sobre el tema del partit d'aquesta nit, Joaquín, que hi havia el debat sobre si avui havia de jugar Ter Stegen o Chesney. Ens diu l'Helena Condis que, vamos, 99,9% jugarà Chesney. Des del punt de vista de club sembla una decisió lògica, no? O què? O com ho veus?
Jo no. Jo,
tu no ho veus lògic?
A mi, sincerament, jo era dels que creia que avui sortiria, avui jugaria Ter Stegen. Ja. Vaja, no veig la lògica de donar minuts al tercer porter, però bueno, no. Algo,
home,
per
sí,
alguna
sí,
raó
sí,
serà,
sí,
no?
Clar, si com a club vols que Ter Stegen surti en aquest mercat d'hivern, la millor manera d'alguna manera empènyer el cap a la porta és dir-li no ets ni a l'1 ni al 2, ets al 3. Si vols jugar al Mundial, doncs a l'hivern hauràs de sortir, no?
Sí, però no sé, jo sempre penso que un entrenador ha de posar els millors jugadors, no? Perquè això és donar per fet que el Barça guanyarà avui, cosa molt probable, però home, imagina't que jo és que tinc el record del Pinto quan jugava a la Copa del Rei, no? Yeah. No mai m'ha semblat una bona idea prescindir dels millors.
Tomàs, com ho veus?
No, home, és que aquest cas del Ter Stegen és un cas molt complicat. Aquest és dels contractes de vieja guàrdia. Mm. Aquest deu estar cobrant 10 quilos llargs, eh?
Sí, va diferir, llavors, va diferir, va llarga contracte, va diferir, però la fitxa és alta, sí.
Bueno, doncs llavors, dius, escolta'm una cosa. Quin club, a on vaig, que vaig a jugar a l'Estrasburgo, que fotin 4 gols pel partit, tampoc aniré al Mundial. Qui paga la mitjana del normal, el que se sap, no? Que quan arriba al mercat d'hivern,
sí, sí.
Si un jugador, el que el fitxa, paga la mateixa. Tu fitxaràs un porter que ve d'una lesió, bla, 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 per 5 milions d'euros. Collons, el futur d'aquest nano a mig termini no està bé.
Sí, sí. És un tema complicat.
És complicat, això, clar.
Sí, sí. Senyors, ho deixarem aquí de moment, eh? Un plaer, com sempre, a Tomàs, Joaquín, una abraçada als dos, eh?
A vosaltres,
una abraçada.
Adéu, que vagi bé. Seguim.
Adéu.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport. El campió de Copa vol fer camí cap a la final de Sevilla. I ho vivim amb els oients líders de la ràdio esportiva.
Hola, soy Marc Casado. Escucha los partidos del Barça en Tiempo de Juego. Con Oli, Elena, Paco, Lama. Un saludo.
Tiempo de juego. Aquest dimarts, des del Pedro Escartín, Deportivo Guadalajara, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre. Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Aquest Nadal, olives l'Espanyola per a tota la família. Les d'anxova, de seitó, les gildes, les de jalapeño.
Un moment. Ja has tastat el nou olimolé? El guacamole d'olives?
És l'Espanyola, una aceituna como ninguna.
La Espanyola, una Navidad como ninguna.
Informació de l'Espanyola Esportscope amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Hola, Joan Batllori, bona tarda.
De seguida protagonista, però abans vens avui amb una informació que té a veure amb el futur d'Antonio Roca, que ell voldria sortir, no?, al
sí,
mercat d'hivern.
Sí, segons ha pogut saber aquesta redacció, Antonio Roca ha demanat sortir. El seu entorn ja es va posar fa dies en contacte amb l'Espanyol per doncs, interessar-se per una sortida en aquest mercat d'hivern. Té contracte per més anys, el Roca, l'extrem dret de Martorell, però està jugant poc, ha jugat poc, va ser un dels homes assenyalats també pel l'entrenador, doncs, o per l'entorn, pel partit de Baleares, i ha demanat sortir. Què passa? Que de moment l'Espanyol es nega en banda, es nega en rotund de deixar-lo sortir, creu que pot ser un jugador important a la segona fase de la Lliga, però intentaran forçar la seva sortida. L'Espanyol voldria que el que sortís, si ha de sortir algú, sigui Coleoxo, que encara juga menys que Antonio Roca, i la sortida és ben fàcil, cancel·lar la sessió que té per part del Burnley, que és el nostre cosí germà, sí, a l'Espanyol. Però, en definitiva, l'Antonio Roca vol sortir. I on sortiria? A la Unió Deportiva Las Palmas, que el vol, que
Luis
ja...
Luis García està allà.
Luis García està allà, Luis García el va fer debutar a segona amb l'Espanyol, i Luis García el vol i intentarà forçar perquè així sigui. El mercat és llarg, el mercat comença l'1 de gener i acaba el 30 de gener, amb la qual cosa haurem d'estar atents al futur d'Antonio Roca.
Molt bé. Ja no queda tant pel derbi, dia 3 de gener, Quique, el Barça de visitar Cornellà al Prat. Hi ha certa preocupació al club pel que pugui passar amb el retorn de Joan García, no?
Reunions per part de l'àrea social de l'Espanyol, també amb Carmen Jerez, que és la cap de seguretat, amb tots els estaments que manen, entre cometes, a la grada, Federació de Penyes, grada Canito, Curva, Penya Juvenil i demés, per intentar que hi hagi pau dintre de les possibilitats. A mi m'expliquen que hi ha gent que ja s'ha comprat peluixos, doncs, per tirar-los i protestar contra la presència de Joan García. Veurem de quina manera es fa. És molt difícil controlar 35.000 persones, que són les que ompliran l'estadi. Però veurem si entre tots podem fer una mica de seny, perquè cal recordar, com vinc explicant des de fa dies, que l'estadi de l'Espanyol està percebut de sanció, de tancament, i si passa qualsevol cosa, per poc que sigui, és possible que estigui, doncs, acabi el partit al camp tancat i es perdria l'Espanyol Girona de 15 dies després.
Tenim el Robert Hernando, que treu llibre. Hola, Robert, bona tarda.
Hola, bona tarda. Què
tal? Què
tal
tu, Robert? Com va la teva batalla? Que sempre d'entrada et pregunto el mateix, però ens agrada saber com estàs, Robert.
Sí, doncs, bueno, mira, Joan, doncs, gràcies a Déu estic en un assaig clínic que ja fa 25 mesos que me l'estan posant, i la veritat és que estic bé. Estic amb el càncer aturat, no està curat, però sí que està aturat, i al final, doncs, bueno, has de... d'aprendre com viure amb això i anar, pues, cada X temps a l'hospital a posar-te els tractaments i tal. Però, bueno, la veritat és que puc estar content perquè amb tot el que he passat i després de 5 recaigudes, doncs això per mi, pues és una alegria, no? Poder tenir una mica de vida més normal.
Molt bé, me n'alegro, Robert. Escolta, i aprofites aquesta vida normal que pots fer últimament per escriure llibres, i està a punt de veure la llum un altre llibre teu que porta per títol Hijos del Gol Sur.
Sí, 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 és una novel·la basada en fets reals que, bueno, que tenia moltes ganes de... perquè jo he escrit 4 novel·les i després el llibre del càncer partido a partido, però les altres novel·les no tenien res que veure amb el món del futbol, i tenien moltes ganes de fer una novel·la ambientada amb el futbol, i, bueno, què millor que ambientar-la en l'època de Sarrià, del Gol Sur, dels Irreductibles, d'aquella època dels anys 90, que molts de nosaltres, pues, vam créixer en aquell gol, no? Ens vam criar allà, el nostre amor pel futbol va néixer allà, i, bueno, van passar moltes coses, i, bueno, algunes bones, altres no tants, però, bueno, és una novel·la i és un llibre, pues, igual que si tu fas un llibre, no sé, d'una guerra, pues, has d'explicar les coses bones i les dolentes. Òbviament, doncs, és un relat en primera persona d'un personatge que entra al gol i es va fent, pues, diguéssim, inventant aquest perill que és l'espanyolisme.
Era una època dura aquella, aquest nivell, Robert, d'aficions radicals. El Gol Sur de Sarrià, el Gol Sur del Camp Nou també, va ser una època, a finals dels 80, principis dels 90, bastant heavy.
Sí, sí, va ser una època molt dura, hi havia molts enfrontaments al carrer, als derbis, hi havia moltes picabaralles i de més. I pensa que també era una època diferent, no? No hi havia mòbils, no hi havia xarxes socials, i llavors la gent, pues, es trobava al carrer, era tot... També és veritat que sí que era molt dura, però també era una mica com més noble, no? Ara amb la xarxa social i tot, pues és tot una mica més enrarit, no? És una altra forma, no? Però sí que és veritat que allò va ser una època molt dura, que, bueno, que jo diguéssim que el seu punt més dur va ser quan els boixos nois van assassinar el Frederic Rouquier, un aficionat de l'Espanyol, quan sortia de Sarrià i només tenia 20 anys, i això, doncs, diguéssim que va ser també una mica de punt d'inflexió, no?
Sí, sí. Afortunadament la cosa està... No, no està com voldríem, segurament, al 100%, però està millor ara que fa uns anys, Robert.
Sí, bueno, està millor perquè, bueno, perquè vulguis que no, també són altres èpoques, com t'he comentat abans. Ara mateix qualsevol cosa que passa, doncs, et treu algun mòbil i te la grava. La llei de l'esport, doncs, va ser una llei també molt dura, que va afectar molt en aquest tipus de grups, i avui en dia amb les tecnologies que hi ha, qualsevol persona, ara estava parlant el Quique, de que passi alguna cosa al derbi, però la gent ha de ser conscient que avui en dia amb les càmeres que hi ha i tot, qualsevol cosa que facis, en seguida et veuen i et col·loquen una multa de com a mínim de 3.000 euros i 2 anys sense poder anar a veure el futbol, no? Jo crec que això també ha fet mal, i també, bueno, que també la canalla que puja, doncs, també puja d'una altra forma, no? No puja només amb aquesta dèria pel futbol, no? Ara hi ha més coses, hi ha youtubers, hi ha molts programes, hi ha moltes coses també perquè els nanos s'entretinguin. En canvi, nosaltres abans només teníem futbol i discoteques, no? I llavors els que no ens agradava la discoteca, doncs anàvem al futbol i allà fèiem la nostra vida.
Robert, què faries si fossis club tu per evitar que passin coses que no han de passar el dia 3?
A veure, jo crec que el més important és el que tu has comentat, Quique, que és parlar amb la gent que està, diguéssim, a la grada Canito, els que totes aquestes grades sempre tenen una jerarquia, doncs parlar amb aquesta gent i intentar conscienciar-la. El que passa que és molt fàcil de parlar, però també és molt difícil de fer, perquè, total, després som gent jove, també hem de tenir en compte que l'horari no ens ajuda a res. Dissabte a les 9 de la nit és el pitjor horari per fer el derbi.
Massa hores per davant, Robert.
Correcte, no, és el... Sí, sí.
I carregar.
Correcte, massa hores de prèvia, i llavors la gent, per molt que tu la consciencis avui o demà, que està tranquil·la i et diu que sí, però clar, moltes hores de prèvia i tal, molta exaltació, l'alcohol, òbviament, també pues, té molt a veure, i és una mala hora per fer un derbi, però bueno, esperem que la gent es comporti, que cridin, que cantin, com s'ha de fer al futbol, però sobretot que no facin mal al propi Espanyol llançant alguna cosa, doncs, que pugui fer que ens tanquin al camp, com comentàveu abans.
Molt bé, Robert. Presentació del llibre el dijous, no?
Sí, és aquest dijous a les 7 de la tarda a l'antiga Fàbrica d'Am, al carrer Rosselló 515, i bueno, allà m'acompanyaran gent molt estimada per mi, molta gent de la COPE, com el Tomàs Guas, el mateix Quique que està per aquí, la Mari Carmen Juárez, que col·labora amb el Javier de Haro, després estarà el Paco Flores, el José Luis Perelló... I bueno, hi haurà ambient, jo crec que hi haurà ambient, per lo que m'està arribant, pues, la gent té ganes, no?, de viure un acte així espanyolista del poble, no?, perquè vam viure aquella gala del 125è aniversari tan elitista, que s'havia d'anar quasi amb corbata i només els convidats, i la gent del poble el que vol també és tenir ganes de trobar-se i fer una cerveseta i comentar, pues, aquelles èpoques que vam viure, no?
Molt bé. Robert Hernando, un plaer, gràcies per atendre'ns endavant, eh?
Moltes gràcies, amics.
Adeu, una abraçada. Adeu. Una cosa més, Quique, que Omar va estar ahir amb el rei?
Sí, amb els seus pares. Omar el Hilali, perquè doncs, es compleixen 100 anys de l'Hospitalet, i Felipe VI, el rei, va anar a fer una volta per l'Hospitalet, va estar al Mercat de la Florida, i el va acompanyar, doncs, una gent de convidats per part de l'Ajuntament. I, escolta, exemple d'integració, la família el Hilali va estar allà, i l'Omar va estar parlant amb el rei. Demà fa roda de premsa, Omar.
A veure si ens explica una mica de què vam parlar.
Espero que sí.
Tindrà gràcia. Quique, gràcies.
Bona tarda.
Bona tarda. Rematem futbol amb un apunt del Barça femení, Edu, que juga demà al camp del París.
I que ha entrenat aquest matí a Sant Joan d'Espí abans de viatjar a París. Llista de 22 a Mapi León. La defensa s'ha recuperat d'unes les molèsties al turmell. Els números per passar quarts de forma directa són fàcils. Si guanyen, seran primeres. Si empata i guanya l'Olímpic de Lió, segones. I quedar fora del top 4 implicaria un desastre a la capital francesa. A les 6 de la tarda, roda de premsa del tècnic Pere Romeu i la migcampista Clara Sara Jordi.
Gràcies, Edu.
Abraçada.
Fins aquí el futbol. De seguida rematem amb el capítol poliesportiu. Atenció, que ve el Carlos Miquel amb una notícia important que té a veure amb el circuit de Catalunya i la Fórmula 1.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Pero esto ha llegado a un punto en el que es insostenible no convocar elecciones. Tuvo un importante revés en el Parlamento del Gobierno porque le tumbaron la senda de estabilidad. Eso quiere decir que no hay presupuestos. O sea, en toda la legislatura no hay presupuestos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Com us deia, notícia que té a veure amb el circuit de Barcelona-Catalunya i el Mundial de Fórmula 1. Carlos Miquel, adelante.
Joan, el circuito Barcelona-Catalunya está cerca de ampliar su presencia en la Fórmula 1 y eso sería algo muy positivo para el automovilismo español. Hablaríamos de una rotación con Spa-Francorchamps para 2028 y 2030 que necesita la Fórmula 1 porque el trazado belga no va a estar en 2028 y 2030. 2027 y 2028 se los lleva el trazado de Portimao, ya es oficial de hoy, y falta saber cuándo será la firma. Tiempo hay porque Barcelona tiene firmado un acuerdo para 2026, pero insisto que es la oferta más posible y la que está más cerca de poder producirse para que Cataluña siga teniendo una prueba del Mundial de Fórmula 1.
Gràcies, Carlos. El bàsquet, el Barça juga avui contra el París, partit d'Eurolliga. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Batllori, con las bajas de Senghelia, con pubalgia, Vesely con un esguince en el tobillo, mientras que Joel Parra con una rotura en la nariz es duda. Se está valorando la posibilidad de que juegue con una máscara protectora. A esas ausencias hay que añadir la de la Provítola, al que le queda poco para regresar a las pistas. A pesar de estas ausencias, los azulgrana llegan al partido en el mejor momento de la temporada, tras haber conseguido 6 victorias consecutivas entre Euroliga y Liga ACB. La única derrota fue el debut de Pascual en la pista del CFS Turco. Por un punto, su balance en la Euroliga es el tercero con 10 victorias y 5 derrotas. El equipo galo, por su parte, es decimoquinto con un balance de 5 victorias y 10 derrotas y en sus filas juega el alero Nadir Izzi, máximo anotador de la competición. El técnico Xavi Pascual habla del partido.
Posen molt de ritme, és un equip que juga molt bé en els primers segons, tenen moltíssima anotació, per tant és un partit on de, més enllà de que podrem contrarrestar una miqueta defensivament, sobretot hem de jugar bé en atac, perquè si volem guanyar haurem d'anotar, i això ho hem de tenir clar. Llavors també controla el rebot, un equip que va molt bé el rebot, i nosaltres tampoc no podem jugar un partit només d'anada i tornada, sinó que haurem de controlar una miqueta el tempo tota l'estona.
El encuentro a les 9 de la noche en París.
Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
Recordo per acabar que s'ha confirmat la presència de Carlos Alcaraz a la propera edició del Compte de Godó de tennis que es disputarà enguany de l'11 al 19 d'abril.
Hell, superstar!
Per mi, la millor d'Elton John.
Té moltes bones.
Per mi, la millor. Jo em quedo...
A mi Rocketman m'agrada molt.
Bueno, per mi top... bueno, que sàpigues, Valllori, que des d'avui som una mica més propis en el llenguatge, perquè ja podem dir de totes totes que anem al directo en una situació. La RAE ha admès directo com emissió radiofònica en directo. En directe, fins ara no estava admès. Ja podem dir que una cosa és brutal quan és meravellosa o magnífica i que si la Minja Mal fa una gran jugada avui al Pedro Escartín, podrem dir de totes totes que ha fet una marcianada, que ja ha estat més en el terme esportiu com un fet disparatat o extravagant. També s'han més d'altres coses com xapar. Última hora, Valldori, informa Víctor Navarro, entrenaments de portes obertes, masculí, 29 de desembre, 5 de la tarda...
Víctor Navarro i el Barça.
Víctor Navarro i el Barça. El femení, 5 de gener, pel matí, tots dos al Johan Cruyff, avui a les 6 de Best, Aitana favorita en categoria femenina, la Supercopa femenina a Castelló, 20, 21 i 24 de gener, Guillermo Almada ja és entrenador de l'Oviedo para satisfacción de Juan Carlos Amón, que lo pierde de vista en Valladolid.
Molt bé. Marxarem actualitzant les enquestes del dia Esportscope. En clau Barça, li veieu perill al partit d'avui a Guadalajara? Esteu votant que sí al 50%. Està al 50% aquesta enquesta ara mateix. En clau espanyol, Qui hauria de sortir al mercat d'hivern? Antonio Roca, 24%, Jofre, 11%, guanya Cole Osho amb el 65% dels vots, i en clau Girona, la baixa d'Unagi pels propers partits, se'n va en Marroc, serà determinant, creieu el 89%, no té per què a l'11. Arribarem a les 4 de la tarda, seguiu la Cope, Esports Cope, estem pendents de tot, avui amb Tiempo de Juego i la jornada de Copa. Que vagi molt bé.
Navarro, si m'envies el enlace, acabamos antes.